10 i 23, 17 i 23 a la remissió, l'historiador Santiago Colomar, que enguany precisament ha estat distingit amb un dels Premis Sant Jaume 2025, ha escrit un llibre sobre els 200 anys d'història de l'Ajuntament i ara el Consell de Formentera l'ha publicat. Avui parlem amb ell d'aquest volum i de la història de l'autogovern de la nostra illa. Santiago Colomar, benvingut a Radio Illa.
Gràcies.
200 anys d'història de l'Ajuntament, de 1822 a 2022. Explica'ns una mica com neix el 1822, aquest primer ajuntament, com era?
Bé, sabem molt poc d'aquest primer ajuntament. Sabem que la Diputació Provincial de Balears va intentar, i amb molts de problemes, poder fer ajuntaments constitucionals, perquè pensau que veníem de l'antic règim, de l'absolutisme, de Ferran VII. Bueno, i en aquells primers anys va ser complicat, perquè sabeu que en Ferran VII després va tornar i va haver-hi la dècada ominosa i, en fi, el trienni liberal, anava i venia entre absolutistes i liberals el panorama espanyol. Per tant, va costar, però tenim, en Isidor Macavich parla d'un alcalde de Formentera el 1822, i per tant, tenint en compte l'esforç que fa la Diputació i aquest primer alcalde, podem deduir que es va fer un primer ajuntament, que no sabem ni on estava ni quanta gent el composava, perquè d'actes no en tenim. Actes també en falten en el cas de l'Ajuntament d'Eivissa, també, o sigui que és normal que falti documentació. Pensa que abans d'haver-hi aquests ajuntaments constitucionals liberals, hi havia l'Ajuntament Perpetu d'Eivissa, hi havia aquests ajuntaments que crearen parroquials, que crearen els il·lustrats. Per tant, si es parla d'un alcalde de Formentera, és inequívocament un alcalde ja liberal d'un ajuntament constitucional. No sabem quanta gent el composava, perquè ens falten les actes, i tampoc no sabem on estaria l'edifici. Perquè si miram els edificis, la primera notícia que tenim d'un edifici d'una casa consistorial és el 1845, i seria el que avui en dia allà on hi ha l'Ajuntament Vell. Hi havia una planta baixa que es va fer el 1845. Amb la República es va pensar a fer un pis per fer el jutjat. Però vàrem veure que la base, els fonaments d'aquell edifici, no eren suficientment sòlids. Per tant, feren l'edifici de Vell Nou.
D'acord.
I, per tant, l'Ajuntament Vell que tenim ara, amb la planta baixa, casa consistorial, i el pis pel jutjat, que llavors era un jutjat municipal, no un jutjat de pau. O sigui, era un jutjat municipal en competències. Això és de la República, de la Segona República. I després ja en l'època del Mundial de 82, amb Naranjito i tal, es va inaugurar l'Ajuntament que tenim actual, l'edifici que tenim actual, que és seu tant de l'Ajuntament com del Consell. Per tant, jo crec que veiem, si miram a Eivissa, hi va haver moltes reticències per a Eivissa. El camp eivissenc és molt conservador i molt tradicionalista, i hi va haver molts de problemes i moltes reaccions contràries a l'hora de fer ajuntaments als pobles d'Eivissa. Però el cas de Formentera era diferent, i a més pensa que Formentera necessitava també una institució pròpia, perquè tot es havia de portar a Eivissa.
Clar.
Si es feien presoners, corsaris, musulmans, es havien de portar a Eivissa. Si hi havia un problema de no sé què, d'administració, havia d'anar a Eivissa. Clar, d'alguna manera, la insularitat de Formentera també ajuda a que hi hagi aquest ajuntament primer, no?
Quina és més o menys l'estructura del llibre, no? Perquè aquesta estructura marca una mica les diferents etapes per les quals ha passat l'Ajuntament, que alhora també són una mica les diferents etapes relacionades amb la història de la nostra illa, no?
Sí. Bàsicament, hi ha un primer capítolet petit que parla dels orígens d'aquest 1822, dels esforços que fa la Diputació per crear ajuntaments. Després ja aniríem a l'època de consolidació, que és l'època bàsicament d'Isabel II, el llarg regnat d'Isabel II, que és la consolidació també del sistema liberal, del liberalisme a Espanya. Després ve la desaparició, el 1870, quedam incorporats al terme municipal de l'Ajuntament d'Eivissa, de la ciutat d'Eivissa, entre 1870 i 1888. Es restableix l'Ajuntament el 1889. Entraríem dins la restauració borbònica, ajuntament amb alguns casos de corrupció, com era típic també a Espanya en aquesta època. Llavors arribaríem a l'època de Primo de Rivera, que és ja entre el 23 i el 30, que tenim també una substitució dels càrrecs electes per una junta municipal nomenada pel règim. Llavors aniríem a la República, a la Segona República, que l'Ajuntament intenta fer una modernització de Formentera, sobretot intentant urbanitzar la Savina i convertir-la en el primer nucli de Formentera. I va tenir molts problemes econòmics. La Segona República va néixer enmig de la crisi econòmica provocada pel crac del 29 i hi va haver molts problemes econòmics a Formentera i no es va poder ni fer aquesta urbanització de la Savina, ni l'Estat va poder dur endavant el projecte de modernització del port. Aquestes dues coses, construir un port modern i fer un nucli urbà a la Savina, eren condicions indispensables pel tema del turisme, que ja en la República es veia que seria, a més es diu textualment en els documents, que serà la futura font d'ingressos. Després ja amb la guerra... Bé, la Guerra Civil, a la fase republicana de la Guerra Civil, l'Ajuntament perd el seu poder, que queda en mans del Comitè de Milícies Antifeixistes, i quan en Franco recupera, quan els franquistes recuperen l'illa, quan els sublevats recuperen l'illa, ja es converteix en un ajuntament que no és democràtic i que, per exemple, l'alcalde és nomenat directament des de fora pel règim. I aquí és on tenim Antoni Miquelet Vell, que hi ha una foto del llibret, que és l'alcalde del 38 fins al 70, fins que és substituït pel seu fill, també anomenat a dit, com era normal en aquella època. I llavors ja a partir del 79 ve els ajuntaments novament democràtics, es restableix la democràcia i l'alcalde ja comença a ser en Calafat, Toni Calafat Mayans, i després entrem dins la normalitat de... amb els alts i baixos i amb governs que s'han implicat molt amb l'illa. A l'època democràtica sí que trobam que l'Ajuntament va fer costat a les peticions de defensa de l'illa. Per exemple, el cas de l'Ajuntament presidit per en Víctor Tur, el 86 hi ha un ple per demanar que l'estany d'Espeix sigui públic, sigui de domini públic, i després, amb el moment del càmping d'Escamaria, en els anys 90, pues, l'Ajuntament, la Comissió de Govern, es nega a donar la llicència per fer el càmping. Pues, aquests són moments importants de l'Ajuntament. L'Ajuntament fa costat al que demana la majoria de la gent. Això està molt bé.
Santi, aquestes dificultats econòmiques i sobretot aquestes dificultats des de Formentera per tenir un autogovern aquí, al nostre territori, creus que són com fets rellevants pel tema aquest que estàs comentant tu ara, de que després a les institucions sempre com que han donat molt de costat a les peticions ciutadanes? No sé si aquesta dificultat per decidir des d'aquí ha configurat una mica la nostra forma de ser, tant des de la funció pública com des de la gent de Formentera, que sempre vol aportar, no?, la seva visió a les mesures que s'imposen des de fora.
Sí. Bueno, Formentera ha tingut sempre un problema molt gros, que sempre se l'ha vist com a part d'Eivissa. I hem estat sempre molt mediatitzats. O sigui, no hem tingut el poder de decisió que hauríem d'haver tingut. I quan es va crear el Consell, jo vaig ser un dels grans partidaris de fer un Consell, i vaig rebre moltes crítiques perquè em van dir que això duplicaria l'administració, que això no sé què, però jo crec que això era necessari per posar-nos en el mapa, perquè des de Palma es parlava moltes vegades de les tres illes, i nosaltres pensàvem, però no són tres, són quatre, i és perquè no teníem un Consell. I jo crec que ara tenim una rellevància, estem en el mapa institucional, que per això també era interessant. Sempre hem tingut molts de problemes, hem de pas molt d'Eivissa, i quan en realitat la insularitat fa que haguem necessàriament de tenir un autogovern propi, no? Perquè si no, tens problemes de gestió. Problemes de que des d'Eivissa potser no es veuen els problemes que té Formentera, potser que des d'Eivissa les inversions es fan i nosaltres som els darrers en rebre inversions, i jo crec que era molt necessari per la insularitat i també perquè Formentera ha crescut molt, que són 11.000 habitants. Ens queden coses encara per aconseguir. Jo crec que ens queda, per exemple, tenir un congressista propi, un diputat propi.
Clar, un senador, no?
Un senador. Hem tingut un diputat, no? Em sembla que a Balears són 5 congressistes, veritat? Sí. Hauríem de tenir un senador propi. Sí, aquesta és la cosa. Congressistes hem tingut en José Ramón Mateos, per exemple. Sí, algun tipus de reconeixement més.
Queden petits passos a fer, no?
Sí, de totes maneres podíem discutir si el Senat és interessant mantenir-lo, ja. Perquè diuen que el volen convertir ja en una cambra territorial, de representació autonòmica, però realment el poder del Senat a Espanya és molt poc. Per tant, potser hauríem de tirar cap a un sistema d'una sola cambra.
Volia posar una mica el focus en aquest moment d'annexió al terme municipal d'Eivissa, perquè és un fet que crec que molta gent desconeix i que posa de relleu, no? Doncs aquestes dificultats econòmiques que han passat des de Formentera, i volia que a veure si ens podies explicar una mica com després ho podem recuperar, diguem, l'autonomia, l'autogovern, i quins factors influeixen en aquesta possibilitat.
Sí. Pots reformular aquesta pregunta, que potser no he entès del tot?
Sí, sobre quan ens annexionem al terme municipal d'Eivissa.
Sí.
Primer un ajuntament, no?, a 1822, i arriba un moment...
Que desapareix.
Desapareix perquè no tenim diners per mantenir l'administració, no? I decidim, bé, formarem part del terme municipal d'Eivissa, és així?
Sí. A veure... Jo crec que estem esclaríssims. Si no es pot recaptar, si no hi ha possibilitat de recaptar impostos, si hi ha molts de morositat, que gent que no pagava impostos, que si la recaptació de taxes era complicada, si, en fi, mil coses, l'impost de consums és excessiu. Bueno, això fa que a Formentera decideixi, com ja ha passat en altres èpoques, perquè amb la República es va intentar també tornar a liquidar l'Ajuntament per annexionar-lo a la ciutat d'Eivissa, és quan hi ha problemes econòmics, problemes que no hi ha diners. No es pot mantenir una mínima base de funcionaris i les inversions són nul·les i hi ha necessitats, no? I per això, dins aquest acord que hi ha amb l'Ajuntament d'Eivissa, per nosaltres perdem l'Ajuntament i a canvi vosaltres feis les escoles públiques, les primeres que es fan a Formentera. Aquest és un cas claríssim de hi ha una necessitat, l'Ajuntament no té diners per fer-ho i decideix sacrificar-se ell mateix com a institució per llavors poder tenir aquesta inversió. I després jo el que dedueix és que mentre Formentera va ser part de l'Ajuntament d'Eivissa, que són 18 anys, des de que es perd fins al restabliment del terme, hi va haver una millora econòmica. Hi va haver una millora econòmica, progressa en la piscifactoria dels Wallis, hi ha també progressos en el tema d'en Marroig, amb les salines, amb la cultiu del vi, també a la finca de Can Marroig, aprofitant la filoxera. Totes aquestes coses van millorant una miqueta aquestes inversions, no? I al final aquesta gent decideix fer una petició a la Diputació per tornar a tenir Ajuntament i poder decidir des d'aquí. Però és que aquests anys han estat decisius perquè les inversions han anat millorant, tant a les Salines com a la finca de Can Marroig, com a també a la piscifactoria dels Wallis. O sigui, l'economia havia anat millorant.
Sobre la història de Formentera en general, el dimecres passat vam tenir aquí a l'Andreu Ferrer, i vam comentar el tema de que realment de cara al turisme, o inclús de cara a nosaltres mateixos, no s'explica molt la història de Formentera, on no hi ha, per exemple, un museu on de forma cronològica, més o menys, s'exposi i s'expliqui, no?, d'on venim tots nosaltres. No sé quina opinió tens respecte a això i per què creus que no s'impulsa una iniciativa d'aquest tipus, més enllà del Museu Etnològic o o el Museu del Far de la Mola, que també està molt bé.
Sí, bueno, jo penso que està claríssim, la cultura no dona vots. Mm. I com que la cultura no dona vots, és la germana pobra de totes. És l'últim, és l'última cosa que s'ha de fer en matèria de cultura. Nosaltres som una societat que vivim del turisme i l'únic que ens interessa és tot allò que es pugui relacionar amb el turisme. I per tant, fins i tot un museu seria interessant pel turisme. Ja, si no es vol fer per naltros, per almenys podria ser
és
per...
És el que estava dient, sí. Que jo vaig tenir visita l'altre dia i em van dir, no hi ha aquí un museu sobre la història de Formentera, sobre les diverses etapes, perquè quan vas a qualsevol ciutat, més o menys, sempre hi ha un museu d'història de la ciutat o del poble, no? I t'expliquen doncs, els orígens... I aquí no...
Mira,
no
jo vaig entrar a fer classe a l'institut el 2005 i poc abans d'entrar... Jo m'encarregaren la feina d'anar a reunir-nos amb els arqueòlegs d'Eivissa, amb en Jordi Fernández, amb en Joan Ramon, amb en Benjamí Costa, per veure què fes, quin programa, què hi podia haver en aquest museu, com es planificaria. I això està igual que estava, i han passat 20 anys, i ja és una cosa ja tan... És un xiste, ja. És un xiste, ja. Jo ja ni ho planteig, ni... És que... Per què? Per què? Només he que mirar... Bé, amb tot el tema patrimonial, la Salina està tot que cau. La Casa d'Esfil diu que la volen arreglar. Bé, la Casa d'Esfil, depenem de la bona voluntat de la gent que hi passi per de vora, per no fotre-li una patada, perquè una patada el tombes, que està, és de marès, és un marès molt finat, la base està completament erosionada, si algú va i pega una patada, acaba de tombar-ho tot. La Salina... Els murs també, alguna banda, estan ja en mal estat. La casa de la màquina està enderrocada gairebé. Allí es va plantejar fer un museu de la sal o alguna cosa que s'aparegués en això. El camp de la Sabina, el campament, també tot deixat. Alguns pics estan en mal estat. Can Ramon, que s'ha comprat, segueix allí... mentre les cases de devora ja s'han fet i ja es llogaran a turistes, es va adquirir quan encara ja no hi havia res allí de vora. Ara allò ja està tot acabat. Les dues velocitats que té Formentera són aquestes. Yeah. La velocitat del turisme és rapidíssima i la velocitat del patrimoni és lenta o nul·la, perquè Can Ramon encara està... per arreglar. No sé, s'han posat en marxa... S'ha fet algun tipus de concessió per... S'ha engegat des de l'Ajuntament alguna cosa per presentar projectes de rehabilitació. No s'ha fet res. La gent no veu res. A la Sanieta tampoc.
Ja.
Quan es farà un museu? No es farà. No es farà i ja no un museu, ni un centre d'interpretació, que aquesta era... diguem-ne, la segona opció que hi havia, fer un museu autèntic amb peces exposades o un centre d'interpretació. No es farà, no es farà. Jo estic convençut de que no es farà. No és una prioritat, però és que no és una prioritat per ningú govern. Ara vosaltres direu, bueno, és que pot ser l'esquerra té una mica més de sensibilitat. No ho sé. No ho sé, jo veig que les Salines estan abandonades completament, el campament està abandonat i veig que entre uns i altres tenim autogovern des de 2007, tindríem possibilitat de fer coses i com que no és una prioritat, no se'ls considera prioritari, està tot que cau.
Yeah.
I la veritat, jo estic a Sobre Cultural Balear de Formentera i estan preocupadíssims perquè veiem que ningú fa res per coses que ens haurien de preocupar a una societat civilitzada i culta, com se suposa que som, no? La cultura hauria d'interessar, però només ens interessa el turisme, aquesta és la cosa. I això és una pena.
Creus que, bé, mirant el passat, no podem dir que, bé, el turisme, de certa manera, ha fet que prosperem com a societat, que, i ara igual creus que el repte del futur és una mica regular una mica la balança, equilibrar la balança d'alguna manera?
Sí, clar que ho és, però jo penso que... Aviam, la gent, les persones, en essència, són egoistes i volem benefici econòmic. O sigui, la cultura és una cosa que reclamam molt poca gent. inversions en cultura en demana una part de la població. La major part de la població li és igual. Li és igual, mentre tinguem platges que estiguin entre les 10 primers a les revistes, mentre tinguem famosos que venen aquí i que omplin les pàgines de les revistes i d'internet, això és el que ens preocupa, el que volem que funcioni, no? Mentre la gent segueixi venent, tot l'altre és secundari. I jo penso que aquí la cultura està en descrèdit, I tot el que siga competència, coses culturals, està vist com una cosa que podem no fer-ho. Mira, per exemple, la necessitat que tenim d'espais per fer teatres, per fer conferències, per fer tal, i mira la construcció de l'skate park.
Yeah.
Mirem el que va costar l'escola. I això, quan veus que les poques inversions en matèria d'oci o cultura van cap aquí, també t'acabes desanimant. I jo penso que és molt difícil, perquè s'hauria de canviar la manera de ser de la gent, no? Mm. Hi ha poca gent que demani cultura, però els turistes, com tu molt bé has dit abans, també estan interessats. I si volem tenir un turisme que es preocupi més enllà de la platja, per començar, nosaltres haurem de fer un esforç en matèria d'inversions culturals.
Sí, de fet, jo crec que només amb l'existència, no, d'aquest indret, al final, quan tu fas una guia de què has de veure a Formentera, doncs tens aquest museu, tens aquest altre, ja, tan sols per casualitat, ja, no? La gent s'interessaria, doncs, per aquest tema, no? Perquè també anar a la platja tots els dies està bé que hi hagi una mica de tot. De fet, la gent, inclús la gent que ve a fer turisme de platja, va al Molí, va al Far, no? Doncs mira, acabem amb aquesta reivindicació sobre la importància de la cultura i la importància d'invertir també en aquesta part de la nostra societat tan important. Recordeu als nostres oients que podeu comprar aquest llibre a l'Ajuntament a Formentera de 200 anys d'història, de 1822 a 2022, a totes les llibreries locals, o consultar-lo gratuïtament a la biblioteca. Moltes gràcies, Santiago, per estar amb nosaltres avui.
Gràcies a vosaltres.